38 minuts per sobre de les 10 del matí. Ja sabeu que la setmana passada vam commemorar el Dia Internacional de la Infermeria. De fet, vam fer un vídeo especial reconeixent la figura de les infermeres amb tres perfils molt diferenciats d'aquí de la ciutat. Ens vam apropar a la residència de gent gran del carrer Penedès, també a l'Hospital de Bellvitge amb la unitat Covid i també, evidentment, als centres d'atenció primària amb la Emi Ruiz, que és una de les infermeres també de referència que tenim en aquest espai del Tinc el Cap a la Ràdio. I avui, doncs, no podíem deixar de parlar d'aquest Dia Internacional de la Infermeria i ens ajudaran a entendre una miqueta més la seva feina, la Carlota Álvarez i la Jennifer Martínez. Elles són diplomades universitàries en infermeria. Què tal? Com esteu?
Bon dia, molt bé.
Benvingudes, i no sé si per primera vegada, no, li hem donat una mica de bombo tots els mitjans de comunicació a aquest Dia Internacional de la Infermeria, perquè la veritat que us ho mereixeu mínimament un reconeixement, Déu-n'hi-do. Sí. No sé si esteu amb aquest subidón encara.
Sí, sí, sí. Pues volíem donar, bueno, la importància que té la nostra vocació, que al final és vocacional, el nostre treball, i parlar una miqueta de lo que fem i que, bueno, la gent que està a casa conegui només no la part que veiem quan ens atenen, sinó tota la part que no es veu, que és molt, i és el 80% d'aquesta part.
Clar, hi ha una part molt desconeguda, no? Per tothom, per la gent normal, que només us veiem en els moments que estem pitjor, i de fet molta gent és el que valora aquesta atenció en el moment que realment estàs molt malament i veus aquella persona que es desviu per tu i perquè estiguis millor. Us podem conèixer una mica abans d'endinsar-nos en matèria de què us va portar a vosaltres a començar aquesta carrera de la infermeria? Tu, Carlota, què és el que te llevó a decidir ser enfermera?
Bueno, pues no sé, realmente al principio no tenía claro qué quería hacer realmente, pero sí que me llamaba la atención el tema de la sanidad y así. Y entonces me metí un poco, la verdad, a la aventura. No te voy a engañar. Y la verdad que me encantó ya desde el principio y vamos, eso. Ahora pues eso, trabajando y ahora estoy eso, haciendo la residencia aquí de enfermería, la especialidad de comunitaria, y la verdad que súper contenta.
Así que a ti también te pasaba, ¿no?, de este desconocimiento a nivel general,
sí,
¿no?, de la población, de decir qué es lo que hace exactamente una enfermera.
Sí, 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 sí.
En el teu cas, Jennifer, com ho vas viure, com ho recordes, el que et va portar a...
Pues, ostres, mira, jo tinc una foto de ben petita, de, no sé, 6 o 7 anys, d'infermera, que la tinc a l'habitació, que és que els meus pares m'ho diuen, que de ben petita tenia aquesta vocació de cuidar el meu entorn. I sí que és veritat que a l'època aquesta d'adolescència dubtes una mica de quina carrera, però és que la tenia molt, molt en ment. I, de fet, si tornés a tornar a escollir, sense dubte, després d'haver passat una pandèmia, sense dubtes l'escolliria, perquè m'ha portat molt a nivell personal tot el coneixement que dia a dia jo treballant amb la gent i amb els meus pacients m'han regalat. Perquè per mi, bueno, és un orgull ser una infermera. Llavors, ho recordo com un moment d'escollir una cosa tan important com és la teva professió. No em vaig equivocar, clar, saps?
Fins i tot havent passat una pandèmia, com
sí,
dèieu,
sí,
que
sí.
Ara no sé quina és la situació als centres d'atenció primària, com ho esteu vivint, perquè suposo que doncs, se us gira feina també de recuperar la quantitat d'assistències, no?, que es van deixar de banda per la Covid.
Bueno, estem una miqueta més, sembla, més tranquils de cara a tema Covid. No vol dir més tranquils en el tema de quantitat de feina, perquè tenim molta, amb tot el pacient crònic que no s'ha deixat de visitar. Però sí que una mica de... no pares a la consulta, però una mica de tranquil·litat vers la pandèmia sí que la tenim. Sí que es nota.
Clar, aquests primers moments eren molt complicats per vosaltres. Vinga, doncs comencem a endinsar-nos una mica en la història de les infermeres, perquè la secció d'avui es titula Les dones de la llum, i això, no sé ben bé, a mi m'ha cridat molt l'atenció. Què és això?
Pues mira, quan vam fer el cartell, no vam dubtar en posar-ho, perquè sabem que és una cosa que no coneix la població, però una dona de la llum, nosaltres, les infermeres, sabem que som totes les infermeres. I això ve de que la dona de la llum realment va ser una dona molt important en la història de la infermeria i es deia Florence Nightingale. Ella va néixer als anys, al 1800, vale? Per posar-vos en context els anys que fa d'on ve la història de l'infermeria. Llavors, ella va ser la precursora de la infermeria professional contemporània. En aquell moment, ella tenia els ferits de la guerra de Crimea a les nits i els visitava a la llum d'una espelma. D'aquí ve el nom, no? Que és molt bonic. Llavors, va ser una de les úniques coses bones d'aquesta guerra, tot el que va portar aquesta dona a la història de l'infermeria i a la medicina, eh? Llavors, cada any es celebra el Dia Internacional de la Infermera per donar valor a la nostra professió i és el 12 de maig, que és el dia en què va néixer la Florence Nightingale. Mm-hmm.
Per tant, ella va ser pionera i, a més, en un context de guerra, on és supercomplicat, no?, tot plegat, i anar fent aquestes atencions una mica com podia, no? Fixa't que parlem de la guerra de Crimea, que encara doncs, estem parlant d'aquesta zona, de conflicte.
Sí, sí, sí. No, va ser qui va donar pues, un punt a dir això s'ha de professionalitzar, s'ha de fer investigació, i part de la història d'infermeria va començar en aquest punt de guerra amb aquesta dona.
Carlota, des d'ese moment hasta ahora, ¿cómo ha evolucionado tú que acabas de salir, ¿no?, de estos estudios,
sí,
casi?
Hace dos años. Pues nada, eso, la enfermería pasó de aquel, de con Florence Nightingale, que era más maternal, más vocacional en aquellos momentos, ¿no? Ahora ya ser una carrera, con un grado universitario, 4 años de formación. Y también que la enfermería no es solo la parte asistencial, que es también lo que más conocemos, ¿no? La enfermera en el hospital, en el ambulatorio. También existe la docencia y la investigación en enfermería, que es algo que es más desconocido. Y luego también, ya hablando de desconocido, está el EIR, que es lo que yo estoy haciendo, que es la especialidad en enfermería.
Cuéntanos un poquito cómo es el proceso de estudios, porque es una reivindicación histórica, ¿no?, del colectivo de enfermeras, esta especialidad.
Sí, eso, cuando una enfermera termina la carrera, después de 4 años, ya puede trabajar. Nos consideramos enfermeras generalistas y entonces podemos trabajar en cualquier ámbito. Pero está la posibilidad esta de especializarnos, que es el examen EIR, enfermero interno residente, que es muy desconocido tanto para la población y también en el ámbito profesional a veces te encuentras que sí que es desconocido. Y es un poco como el MIR, ¿no? Al final es un examen que se hace cada año y la especialidad dura 2 años. Son 2 años de residencia y existen diferentes especialidades de enfermería. A día de hoy está la matrona, enfermería de salud mental, enfermería del trabajo, enfermería geriátrica, enfermería pediátrica y enfermería familiar y comunitaria, que es en mi caso la que yo elegí y la que estoy realizando en el Ramón Avia.
O sea, que ahora estás en este proceso, ¿no?, de prácticas post-estudio, ¿no? Porque este examen ya lo hiciste.
Sí, sí, el examen yo lo hice el año pasado y en función de eso tú tienes un puesto, un número, y vas eligiendo a nivel estatal en donde quieres realizar la especialidad. Y es práctica, formación también, es todo.
A lo mejor lo asimilamos mucho, ¿no?, al MIR, si tenemos gente alrededor que primero hacen este examen, tienen un número y luego empiezan a trabajar en el hospital, pero realmente es seguir formándote. Y te quería preguntar si te has encontrado muchas diferencias en el trabajo diario, si hay alguna cosa que te haya sorprendido, que... Bueno, aquí todos lo sabemos, ¿no? Cuando estudias un grado, las cosas son de un modo y luego la realidad te lleva a un día a día muy diferente, ¿no?
Sí, bueno, es diferente porque al final yo ya trabajé como enfermera antes de hacer esto. Entonces, claro, te vienes a un punto en el que vuelves como un poco a ser alumna, pero no, porque ya sabes, ya conoces, ya trabajaste. Entonces ese es el punto de especializarte, de saber más allá, no quedarte solo... En la base, ¿no?, y profundizar más y especializarte más en todos los ámbitos, pues en mi caso eso de la familiar y comunitaria.
Explícanos un poco este ámbito más concreto, porque sobre todo el tema del comunitario, que ahora se está trabajando mucho también en el PRAT, ¿no? Igual hay mucha gente que no lo acaba de conocer, pero también va más allá de la propia asistencia.
Sí, la enfermera familiar y comunitaria estamos cuidando de la salud de tanto de las personas como las familias y también las comunidades. Estamos presentes desde el desde los que es los niños, o sea, en pediatría, porque la pediatría también está en ambulatorio, hasta también los últimos momentos también de las personas, acompañando a, tanto al paciente como a la familia en sus casas, también estamos allí presentes. Y eso,
o sea, la, que estáis en todos los momentos del ciclo, sí, de la vida, ¿no? Como
sí,
quien dice,
también, claro. Y incluso la matrona también es enfermera y está asistiendo el parto que va bien y es todo normal, es la matrona la que...
La grandísima mayoría de partos, ¿no? Los asiste,
sí,
una matrona,
sí, sí,
en realidad.
Sí, sí.
Sola, además.
Sí, sí.
Claro. Sí,
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 sí. Y eso, y luego pues en el ambulatorio es eso, que no solo sacamos sangre, ni ponemos vacunas, ni tampoco somos aquellas ayudantes del médico que antes, ¿no?, se sí, creía. Pues ahora es, trabajamos de manera multidisciplinar y conjuntamente también con el resto del equipo, pero nosotras en nuestra consulta nuestro trabajo es bastante autónomo e independiente. Y eso, hacemos pues diferentes cosas, ¿no? Hacemos una valoración integral de las necesidades de los pacientes, hacemos escucha activa, planificamos curas o cuidados, también hacemos seguimiento de patologías crónicas como la hipertensión o la diabetes, también la insuficiencia cardíaca, el EPOC, bueno, diferentes enfermedades crónicas. También atendemos urgencias y acudimos también a domicilios, ¿no? Así un poco...
A mí cada tote.
Sí, quería hacer un inciso de toda esta parte que habla Carlota, de la parte asistencial, que al final es la que más se ve.
La que conocemos, sí.
Ocupa un 80% de lo que hacemos, que es el asistencial. Pero luego hay una parte que es la que no se ve, que la ha nombrado en un momento Carlota, que es, nosotros hacemos asistencial, hacemos docencia, o sea, somos los profesores de muchos de los talleres o formación en la universidad de los alumnos de enfermería y los tutorizamos en las prácticas, igual que Carlota tiene una tutora, pues los alumnos de grado vienen y están con nosotros meses,
claro,
les hacemos seguimiento de la evolución del aprendizaje. Luego tenemos la parte de investigación, que tampoco se ve y es muy importante porque la medicina está en continua evolución y esto hay que ir trabajándolo, y entonces pues todos los trabajos de investigación, congresos donde los presentamos, no se ve, pero lo hacemos. Y la formación, o sea, estamos continuamente haciendo cursos, tanto online como presenciales, de formación. Y eso, junto con todo lo que ha explicado la Carlota, es la parte que se ve, que menos se ve, nos gusta y también la hacemos.
Claro, es una parte que es esencial también de vuestro trabajo, ¿no?
Y luego el tema comunitario, que hemos explicado más, la enfermera comunitaria. Evidentemente hay pues la enfermera hospitalaria, la comadrona. Hay una parte muy bonita que ahora con el tema COVID dejamos de hacerla, pero se está potenciando mucho, sobre todo en el Prat, el ayuntamiento nos está ayudando muchísimo, que es la salud comunitaria. Sí, que no el paciente solo viene y quiere que lo atendamos y que salga con su tratamiento o las pruebas que necesite, es que nosotras salgamos a la comunidad y ayudemos a la comunidad a pues necesidades. Charradas, hoy mismo al salir de aquí nos vamos a hacer una charrada que nos pidieron de la Asociación de Vecinos del Núcleo Antic sobre unas necesidades
un
que tienen.
Entonces, charla, por ejemplo.
La charla, por ejemplo, hoy a las 11:30 hay una charrada en el Palmira, había que inscribirse, pero si no se ha escrito, os invitamos a que vengáis. Es que vieron, la Asociación de Vecinos vio que pues ahora había un miedo nuevo, que era que la gente mayor, pues ahora le da miedo a quitarse la mascarilla hasta salir de su casa.
Entonces vamos
a ir junto con una psicóloga del centro, que es de salud comunitaria, y una enfermera, vamos a ir a hacer la charrada. Entonces esto es FE Salud Comunitaria.
Claro.
O sea, es una parte
que
tampoco se ve, aparte de las charradas. Pues ahora hay una cosa muy nueva, que es la prescripción social.
Sí.
Ya van FE... Ya vinieron a explicarlo, más o menos, quiero darle mucha importancia porque lo es.
No, es que es,
y es un cambio de
novedoso.
Sí,
es
un cambio de paradigma total.
De todo.
Claro, es cambiar el vienen y yo te receto por el tú vienes con una necesidad, yo conozco al paciente porque llevo muchos años tratándolo,
claro.
Sé sus necesidades, entonces sale con una receta de una actividad que le va a generar bienestar emocional en su vida diaria. Entonces, te doy un ejemplo, pues a lo mejor viene una mujer que se acaba de quedar viuda, tiene mucha solitud y patea la solitud, y en su proceso de duelo, yo que la conozco, sé que a lo mejor le gusta cocinar, que además no tiene amigas, pues hablando con ella, mira, te voy a recetar una actividad del ayuntamiento que se hace en el centro cívico este día, entonces sale con su receta de la actividad y el ayuntamiento es el que se ocupa de pues explicarle los días, la apunta, entonces esto es un poquito de lo que es salud comunitaria.
De hecho, és una de les coses, no, que arran de la pandèmia ens hem adonat que hi ha molts problemes associats a la salut mental, molts problemes de la solitud no desitjada, i que moltes vegades, simplement, al fer una activitat, tenir una obligació, que després és algo que t'agrada i es converteix en un gaudi, de dir, mira, és que dos dies a la setmana vaig a fer aquest curs amb aquestes persones, del que sigui, i això t'ajuda moltíssim en el teu benestar emocional, mm-hmm, perquè coneixes gent, fas una activitat diferent, estàs aprenent i sobretot que estàs desconnectada dels problemes que tenen tot el dia, no, allà. I abans només demanàvem potser les pastilles corresponents, mm-hmm, per intentar, no, passar cap endavant el tema, i ara es fa un tractament des de molts punts de vista, no, des de molts fronts, per intentar que aquesta persona estigui millor, en un benestar total.
Sí, sí. De fet, nosaltres, la salut que donem des de l'hospital, des de l'ambulatori, és un 20% de la salut que podem...
Clar.
Que podem tenir, però el 80% es fa a la comunitat. Uh-huh. Pues tu, potser, en aquesta activitat t'estalvies un diazepam diari.
Sí, sí, sí.
Parlant amb la teva veïna, parlant amb la teva veïna que s'està deixant una miqueta això de fer xarxa al barri, sí, de fer barri, i pues, si els ajudem a tornar a fer-ho, pues el que tu has dit, amb la pandèmia s'ha vist el tema de la patologia mental, sí, ha augmentat moltíssim, pues ajuda molt a la població.
Uh-huh. Què més podem destacar així de per conèixer la vostra tasca i com ens ajuda també en el nostre dia a dia la tasca de les infermeres? A veure, què ens queda per explicar?
Pues sobretot que tractem el pacient d'una forma holística, com ha dit abans la Carlota. Això què és?
A veure si podem explicar aquest concepte, clar, perquè realment sí que...
Sí, nosaltres no, és un concepte que des de que fem la carrera el tenim molt integrat, costa d'entendre, però després ho veiem en el dia a dia. És, clar, el pacient ve amb una patologia que és física d'entrada, moltes vegades és física, amb una prova, amb alguna cosa es pot veure, però darrere de tot això hi ha la part que no es veu, uh-huh, que és tractar el pacient no només físicament, sinó mentalment, a nivell emocional i a nivell espiritual. Tractar la persona com un tot. I això, tractar el pacient de forma holística, vol dir això. Uh-huh.
Que abans, històricament, no, se separava molt el que és la ciència, la medicina, el que estigui provat, el que són les proves mèdiques, no, de com estem, dels sentiments, de les emocions, mm-hmm, no, com per dues bandes absolutament, mm-hmm, diferents. I amb els anys hem vist, no, que tot està vinculat i que, a més, quan el pacient està millor d'ànims, també la seva patologia millora o es porta endavant d'una altra forma. No? Per tant, no diem fórmules miraculoses, perquè evidentment la ciència ha d'estar-hi, però, mm-hmm, també no desvincular-ho, no, de la part emocional.
Sí, perquè tu vas al metge, a l'infermera o a veure algun professional de la salut, evidentment vols que, si t'han d'enviar alguna prova, te l'enviïn, però vols ser escoltat.
Clar, sí,
o tu vas a un domicili a fer una cura d'una iaieta i evidentment li vull fer la cura molt ben feta, però ella, si tu a sobres l'escoltes una estona, a lo millor t'explica algun neguit que té en el seu dia a dia, pues això és com... sanar l'ànima, no, que dic jo.
Potser és l'única persona que veu
o
que ha vist en aquell
dia,
no?
Sí, 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 i ho agraeixen molt.
Clar. Aquesta part de l'escolta activa, no, que segurament no s'ensenya, però en la pràctica és tan necessària. Supongo que esto es una de las cosas, no, que a veces el trato con el paciente lo vas aprendiendo conforme vas trabajando.
Vas trabajando,
¿no? Con
él. Sí, total, total. Al final es eso, en la consulta te viene el paciente igual solo a mirar la tensión, a ver qué tal está, y te empieza a contar pues igual los problemas que está teniendo, uh-huh, en casa, y simplemente que tú lo escuches, igual él ya se va contento a casa, por eso, mira, habló con alguien uh-huh, escuchó, y bueno, también esa parte también es importante.
Uh-huh. Digues, Jen.
No, que ara amb la pandèmia sí que hem vist una miqueta afectada aquesta part, perquè clar, menys personal, estem una miqueta cansats, no dona temps amb la consulta a fer-ho, i també ens adonem i ens crea una miqueta de frustració, que vull dir que és una part molt important, la gent ja ve...
Clar, més esperat dies per poder-vos veure, i és com, mira, i t'explicar això...
És complicat, perquè venen una miqueta... Bueno, que s'ha de tindre, ara mateix en aquest punt hem de tindre una miqueta més paciència, i aquesta vocació que tenim innata, bueno, l'estem una mica en mica, com estem, el que et deia, no? Una miqueta més tranquils amb el Covid, pues va aflorant, no? De nou un altre cop.
Què us esteu trobant? Perquè sí que és veritat que la pandèmia doncs, ens ha cansat molt a tothom. Les infermeres que vam entrevistar la setmana passada, com deien, ens explicaven alguns episodis on ja hem oblidat aquests aplaudiments als balcons, on ens estem encara més emprenyats amb tot, no? I on també moltes vegades us arriba a vosaltres, no? Malauradament.
Pues, mira, jo demano, si ara que està escoltant no molta població, una mica d'empatia i de compassió, que nosaltres la tenim. Ens trobem, i jo els entenc i els respecto, perquè l'emoció de la ràbia i de la ira s'ha de respectar també, venen enfadats molts. Llavors, clar, tu trobar-te un, dos, o sigui, si veus a 30 pacients, clar, esgota, perquè tu t'has desvist... O sea, nos hemos desvivido,
sí,
per així dir-ho, és així. Llavors ara, pues, clar, ells volen de nou retornar pues, a el que fèiem abans i ara pues, això que no m'han vist en 2 anys, vull ja que m'ho... I tenen tota la raó i el dret, la sanitat pública és un dret, però clar, ho han de com... s'ho han de, bueno, explicar a algú o fer... visible aquesta necessitat que tenen de que algú els atengui i llavors venen, pues sí, una mica enfadats. Llavors, jo demano pues, això, que ara tinc, ara des de la calma, que estem una miqueta més tranquils, ho hem passat molt malament tots, pues des de la calma, que quina sort està viu, sí. Quina sort cada dia està respirant, pues dir, vale, ara m'he de posar, ells es van posar en el nostre cas, quan estàvem a casa, es van cuidar els que estaven als hospitals, pues ara ens hem de posar a l'altra banda, ostres, segueixen allà, i estan cansats. I potser avui no tinc un somriure, perquè jo també tinc vida, i, bueno, i costa de vegades no? Posar el... Bueno, estic treballant, he d'estar alegre, però de vegades no podem. Pues bueno, sí que des de la queixa, que la pots fer, evidentment, però tindre una miqueta de, pues això, empatia amb nosaltres, no?
Doncs farem aquesta crida, que no quedi per nosaltres. I,
voldria... un minut.
Digues.
Me'n deixes... Una poesia?
Sí, clar, acabar. Evidentment.
És una poesia que representa molt a la infermera, ¿vale? Mira, si puedes cuidar, cura. Si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Y si no puedes aliviar, consuela. Así somos las enfermeras. Al costat de l'ànima del pacient sempre i recordar que aquí estem, des del teu primer plor fins al teu últim sospir.
Mira, doncs ens quedarem amb aquesta frase que és meravellosa. Doncs la Carlota Álvarez i la Jennifer Martínez, que ens han acompanyat avui per recordar-nos i per posar en valor tota la tasca que hi ha darrere de les infermeres. Gràcies, de veritat. Que
gràcies, vagi molt bé. Bon dia.